Hi ha d'altres qüestions que ens amoïnen, i molt, la situació de milers i milers de persones refugiades, migrades, que intenten entrar a la Unió Europea i que estan retinguts en aquests camps de refugiats en unes condicions terribles. Després de constatar que Lesbos s'ha convertit en una mena de presó a l'Egeu pels refugiats, en Sergi Roca ha volat fins a Atenes. L'objectiu era explicar què passa amb les desenes de milers de persones que també estan atrapades a la Grècia continental. Bon dia, Jordi. Sergi,
hola.
Perdona.
Hola, bon dia, Mònica.
Bon dia, Sergi. Escolta'm, la situació és tan dramàtica com a Lesbos o com a Belgrat, com ens explicava ahir l'Adolf Beltran?
En molts casos, sí, dramàtica i sobretot frustrant, entre altres coses, perquè no tant com sentia i que explicava l'Adolf Beltran a Sèrbia, però a Grècia hi fa fred. I sobretot al nord, perquè malgrat que n'han buidat i tancat algun, traslladant famílies a hotels, queden encara uns quants camps, com el de Softex, encara increïblement, aquestes alçades amb tendes, malgrat el rigorós hivern que està fent aquí, i altres refugiats en edificis, antigues fàbriques i magatzems, del tot indignes, sense cap mena d'habitabilitat.
Tu has visitat el camp del Nicó, que està a l'antiga zona olímpica. Què hi has trobat?
Sí, i diem antiga, no és perquè faci dècades que va deixar de ser-ho, perquè els Jocs Olímpics van ser el 2004.
No, per això.
Però és que aquesta zona és la principal metàfora dels 8 anys de recessió que acumula Grècia. Estem parlant d'estadis que cauen literalment a trossos al sud-est d'Atenes, de centenars d'hectàrees deixades de la mà de Déu, i fins i tot d'un petit aeroport que podria ser d'una pel·lícula, postapocalíptica. El que passa és que és ben real, no és cap pel·lícula, i en els últims mesos, el Nicó s'ha convertit en el refugi de centenars de famílies. Hi han arribat a malviure 3.000 persones, tot i que ara n'hi ha unes 1.500. Estem parlant, bàsicament, de tres instal·lacions ocupades. La primera, coneguda com el Nicó 2, és la terminal de l'aeroport. Seguint els cartells que indiquen sortides de vols internacionals, doncs vas a parar on hi ha el gruix de famílies, 700 persones, sobretot afganesos, vivint en tendes de campanya dins els passadissos, roba estesa a les baranes, molts nens. Però sortint d'allà, caminant més o menys un quilòmetre, et topes amb un altre edifici, el Nicó 1, n'hi diuen, el que va ser l'estadi d'hoquei herba fa 13 anys, medalla d'or per a Austràlia masculina i per a Alemanya femenina, per cert. Al davant, quatre carpes gegants d'ACNUR on hi dormen els més joves. I a dins, les instal·lacions amb més famílies, en tendes i glú. Unes 500 persones en total, però almenys arrecerades del fort vent que està fent aquests dies. He parlat amb tres afganesos, en Hadi, en Fahid, content perquè l'acaben de traslladar a un hotel, i no m'estranya que estigui content, i l'Ali, que busca un metge per la seva filla.
Not too good.
No s'hi està bé. La situació no és bona. Les dutxes malament. Les instal·lacions no estan bé. Si poguéssim, marxaríem a un altre país. Tinc tres fills. Des de fa un mes poden anar a l'escola dins. Estudien grec, anglès i matemàtiques.
Ahir em van traslladar a un hotel amb el meu pare, la meva mare, el germà, la germana, la meva dona, fill i filla.
No estem bé, no ho estem. Tots són problemes aquí. Ella té un mes, va néixer aquí.
Escolta, Sergi, hi ha algun refugiat dels 60.000 que hi ha a Grècia que ara mateix tingui opcions d'anar a un altre país europeu per la via legal?
Ara mateix, com aquell qui diu, només els sirians i iraquians que van arribar aquí abans de l'acord entre la Unió Europea i Turquia, el 20 de març del 2016. Ara bé, són milers de persones que esperen o bé la reubicació, que ja sabem com funciona, de lenta, o bé el reagrupament familiar, també incomprensiblement lent. Però el que s'estan trobant organitzacions com Stop Mare Mortum, que treballa aquí, és que des d'aquell acord ni tan sols els sirians que van arribar després del 20 de març i que estan tant aquí com a les illes veuen resoltes les peticions d'asil, primer pas per sortir. M'ho explicava l'Evi, advocada amb molts casos entre mans.
Empezaron a salir decisiones negativas en el segundo grado para los sirios cuando se firmó el contrato con Turquía. Hasta en ese momento los sirios tomaban el asilo, se consideraban refugiados en Grecia y ya está, no había problema. A partir del momento que se firmó el contrato, esas decisiones negativas, la gente le recurrió a la justicia y ahora estamos esperando para que la justicia decide qué va a pasar.
I atenció, perquè els que han arribat als últims mesos ni tan sols s'estan podent preregistrar, com l'Ali, un iraquià de 26 anys.
Ningú sap què passarà. Fa un any hi havia opcions d'asil, però després res. Ens diuen que hem de fer Skype, però truques i ningú et respon.
Skype, o sigui que gent que no té ni internet ho ha de fer per Skype i a més amb hores de traductors molt limitades, una o dues hores a la setmana. Li he preguntat a la Hrissa, assessora legal de la Lliga Grega pels Drets Humans.
Skype lines are always either busy.
Les línies de Skype estan sempre ocupades, ara encara més ocupades perquè, imagina't, centenars de persones trucant cada dia i amb molts pocs traductors. O sigui que tens gent esperant pel seu procés de preregistre un o dos mesos fins que agafen línia. És l'accés limitat a l'asil, això és exactament el que és.
Però no només ells, perdona. Si Snowden vingués a Grècia també hauria de trucar per Skype.
You have to call Skype.
I aquest que posava cullerada a la conversa era l'Adonis, coordinador d'aquesta ONG que assessora refugiats a tres camps de Grècia. Ell està indignat, indignadíssim, amb la resposta internacional i amb la gestió, sobretot, dels diners que es destinen a aquesta crisi. Tot i que les xifres oficials diuen que l'any passat la Comissió Europea va destinar-hi uns 200 milions d'euros per Grècia, diners gestionats després per ACNUR i per altres organitzacions, l'Adonis parla de 580. Sigui la xifra que sigui, en tot cas, molts diners.
Si veus el nivell dels serveis que es dona a aquesta gent als camps, és inacceptablement baix respecte als recursos que s'hi destinen. I això és molt frustrant. Després de posar tots aquests diners, tens persones vivint en tendes, en condicions de pobre, gent vivent en guetos. Hem d'investigar en què s'han gastat aquests diners.
I què et diu l'ACNUR, Sergi?
Doncs esquiva les xifres,
Sí?
Diu que fa el que pot, sí. I ell ens presenten altres xifres, de material repartit, etcètera, etcètera. I sobretot culpen els estats membres de l'abandonament dels refugiats i el govern grec d'haver demanat tard ajuda per fer front a aquest dur hivern. Pel seu portaveu a Grècia, Roland Schoenbauer, aquí hi haurà refugiats durant molt de temps.
Grècia se tendrá que enfrentar a la realidad de ser un país ya no de tránsito, sino de asilo, y que tendrá que seguir.
Sergi Roca, magnífica situació, de veritat, aquests reportatges que esteu fent a tu, a Ila Dolf, demà parlarem amb l'Eduard Rubió i amb la Txell Feixas, ens situen perfectament en les raons per les quals quan us diuen my friend, quan arribeu als camps a visitar-los, doncs estan dient la gent desesperadament que les solucions que els hi donen són absolutament insuficients i intolerables. És una situació realment dramàtica que exigeix solucions. Ja, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sergi.